Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Programa 509, 8 de juny, segon dijous de juny, i avui a l'entrevista Green, el director de l'Energètica, aquesta empresa pública de la Generalitat de Catalunya d'Energia. Llarra Triple Plus i consum responsable i ciutat. Atenció a l'aplicació Too Good To Go. Milions d'usuaris a l'estat. I a Mobilitat Green tindrem un negoci de vehicles elèctrics de segona mà que ja té anys d'existència. La seva responsable, la Carla Marcinyà, que ens acompanyarà. Això és Green Meteo Mauri, som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, a la ratlla dels 28.600 seguidors, i a Twitter, més de 77.600 seguidors.
Quin temps ha fet?
8 dies en què les pluges, ja siguin ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada amb afectacions, per sort, bastant locals, però clar, a qui li toca, no sembla que sigui local, doncs de calamar-se han estat les protagonistes i unes precipitacions que han empapat bastant molts indrets de la conca del Ter. D'altres conques de riu sí, però aquí amb diferència i, per tant, pujada una mica amb cara i ulls de les reserves d'aigua al sistema Sau-Susqueda. També a gran part de la resta de pantans catalans, però en menor mesura, i en algunes zones continua sense ploure o gairebé gens, com és el Pla de Lleida, tot i que aquesta setmana ha estat protagonista la pluja al Pla de Lleida, un dia, mullerussa a la ratlla dels 40 litres per metre quadrat, i a banda del Pla de Lleida, la zona costanera del Cap de Creus, a l'Empordà i altres punts costaners on la precipitació ha estat ben minsa.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, doncs aquest, bé, és un núvol espectacular que no saps si el que està a sota és el llac o a sobre o és el cel, regal del cel, precisament, a Balsareny. Foto del dia 5 de juny de l'Eugim Bosch.
L'entrevista.
Això és l'entrevista Green, José Luis.
Em sembla magnífic, Francesc Mauri.
Molt bé, José Luis Gallego. Saps que no em sé el teu segon cognom?
Home, és que és alemany, de terra endins d'Alemanya, és molt difícil de pronunciar. García.
D'acord. Hosti, sí, això és complexitat.
Molt,
quantes
moltíssim.
Consonants? D'acord. Mira, ens acompanya el director de l'Energètica de Catalunya.
Molt bé.
D'acord. El director de l'Energètica de Catalunya no és, diguem, aquell perfil de director, no sé, imagina que estiguéssim a Sevilla, que hi ha la seu, em penso, d'una energètica
molt important
italiana, crec.
Sí.
Sí? I deu haver-hi cotxes oficials i deu haver d'això. No, el director de l'Energètica de Catalunya ha vingut a Catalunya Ràdio en bicicleta.
Em sembla magnífic donant exemple.
D'acord. Per tant, ha vingut amb energia i amb ganes d'explicar-nos...
Ei, com ho lligues, eh?
Fantàstic, eh?
Sí, sí. Quina...
Ara dirien allò de cunyau... Sí, però és igual. No va d'això, el programa. Ja en farem alguna a la nit, una mica més tronat, però de moment fem el Green Meteo Mauri, el Meteo Mauri. Dani Pérez, director de l'Energètica. Què tal?
Molt bona tarda.
L'Energètica és Energies Renovables Públiques de Catalunya. Què és l'Energètica?
L'energètica és el vehicle de la Generalitat de Catalunya que neix per un mandat del Parlament, a més a més, per fer almenys tantes renovables com consumeix la Generalitat de Catalunya. És la manera que la Generalitat de Catalunya fa la seva aportació a la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament de les renovables. S'està dient a tothom, ens han de posar autoconsum a casa. Doncs la Generalitat de Catalunya també s'ha de posar autoconsum a teulada i a terreny perquè no li dona suficient.
No és una comercialitzadora,
llavors. És una comercialitzadora, de moment, pels consums públics de la Generalitat de Catalunya. Amb la idea de que aquesta energia ens la farem. Al principi la comprarem al mercat i a mesura que anem desenvolupant projectes ens la autofarem.
Perquè els oients ens entenguin, és la competència de Som Energia, o la Luz, tota aquesta gent.
No, perquè nosaltres no anem a client privat. És a dir, o la Luz, Som Energia, van al client domèstic, a les llars. Nosaltres, una llar no podrà contractar l'energètica. Qui contractarà l'energètica serà aquesta casa, serà TV3, serà...
No és el Palau de la Generalitat, No només.
De fet, una cosa que jo he al·lucinat des que he arribat és el nivell de consum. No? Una desalinitzadora és un consum bestial.
Estratosfèric.
No? O ferrocarrils.
Ferrocarrils de la Generalitat i les desalinitzadores estarien al top de consum.
La desalinitzadora, per ara.
Bueno, i la de la Tordera.
Bueno, aquesta està en marxa, aquesta està per fer, està per acabar.
Està per ampliar.
No, sí. per ampliar. Ja, clar, sí. Però, o sigui, serien els dos grans consumidors de la Generalitat.
Correcte.
D'acord. Després hi ha els edificis, els hospitals.
Els hospitals...
Però de públics n'hi ha pocs.
Correcte,
clar,
sí.
Hi ha Vall d'Hebron, potser Bellvitge...
Els CAPs, tots els CAPs.
Arnau de Vilanova, els CAPs...
Instituts,
equipaments esportius, entenc.
D'aquests molts són municipals.
D'acord, igual que les escoles.
Igual que les escoles, correcte.
Clar, o sigui que està molt concentrat en el tema que té a veure amb l'administració de la Generalitat.
De totes formes, penseu que això no ens ho acabem, eh? O sigui, només per la Generalitat estem parlant de quasi un terabat hora de consum, és a dir, estem parlant del 2% del consum de tot Catalunya, només la Generalitat. És el consumidor més gran de Catalunya, això que és un país industrial. Per tant, no ens ho acabem.
Uf.
Quina dada més terrible.
Bestial.
I possibilitats de millorar en eficiència, entenc que també les comptem, o no?
També. El que passa que també estic comptant que hi haurà electrificació. És a dir, hem de consumir més tomàquets ecològics? Sí. Hem de consumir més tomàquets? Potser hem de baixar el consum o hem de malbaratar menys, no? Pues això és igual. Hem de consumir menys energia, però hem de consumir més energia neta, més energia elèctrica. Clar. Per tant, l'energia elèctrica pujarà. Què haurem de fer? Tot el que la Generalitat està cobrint ara amb gas, fer-ho amb energia elèctrica.
Ahir vaig sentir... que ja entrem. Ahir vaig sentir un divulgador energètic...
No, ja hem entrat.
Un divulgador energètic molt conegut a nivell de l'Estat, en una ràdio estatal, que va deixar anar... que va recomanar als oients d'aquella emissora que s'acostumessin a funcionar sense gas, perquè el timing del gas és més curt del que ens imaginem. Arribarà un moment que viurem sense gas?
Totalment. De fet, a les llars ja tenim la solució, que és l'aerotèrmia. Per tant, ja podem anar traient el gas, sobretot l'aerotèrmia, que és moments de més calor, per exemple, durant el dia, que necessitem refrigerar la casa, és quan tenim l'energia solar.
Mira, sí. Dani, fixa't si anem ràpid amb això de la revolució, que no és una transició, és una revolució, estaràs d'acord amb mi, de la revolució energètica. Que jo recordo fa mesos, no anys, mesos, un poble del Pirineu donant salts als habitants perquè els hi havien gasificat, dic, les llars. És a dir, havia arribat el gas. Fa mesos.
Sí.
Imagina't. És a dir, en aquest cas ha sigut arribar i anar-se'n, perquè la solució que ens dona el gas la podem tenir amb energia elèctrica 100%?
100%. És cert que hi ha llars que costarà més adaptar-les en funció del tipus de calefacció que tinguin, però l'aerotèrmia, avui dia, les noves construccions, pràcticament totes ja es fan amb aerotèrmia.
És a dir, que la gent no s'ha d'espantar. Aquesta transició serà segura i serà automàtica.
El confort tèrmic serà exactament igual. Una altra cosa que fa poc es deia, heu de posar la rentadora a la nit, oi que us recordeu?
Sí,
heu de posar la rentadora a la nit.
Ara no.
Ara hem posat la rentadora quan faci sol.
Al migdia.
Això és un canvi bestial en un any.
Ja. Doncs escolta'm una cosa. Si hem de primar això, per què l'Estat no diu, de tal mes a tal mes, de 11 del matí a 5 de la tarda, fem una tarifa reduïda ja per primar ja el consum.
Crec que ja s'està, o s'està fent o s'està preparant.
S'hauria de fer. Ara mateix el senyal regulatori és al revés, com deia en Francesc. Sí, el senyal regulatori és consumeix de nit, però el mercat està dient consumeix de dia. S'ha de veure qui compensa. El lògic és que fins ara la xarxa, els peatges, sempre s'han fet en funció del consum. És a dir, quan la gent està consumint més, allà és quan és més car. Clar. Ara s'ha de canviar el xip i dir, no, quan l'energia neta està produint més, clar, ha de ser més barat. No.
En aquest sentit, hi haurà flexibilitat, perquè tu que has mamat molts aspectes, diguem, dels pisos alts de l'electricitat, etc., hi haurà flexibilitat. És a dir, dona la sensació que hi ha uns monstres molt poc flexibles, algunes distribuïdores, etc. Ara mateix hi ha un problema important amb les distribuïdores. L'administració no hauria de ser excessivament més flexible i adaptar-se amb més rapidesa?
Jo crec que la clau està en la digitalització, la tecnologia. No podem demanar a la gent carrega tu el vehicle, baixa al garatge i endolla el vehicle a tal hora. Això no ho podem demanar. El que hem de donar-li és un programa que li pugui dir al vehicle: escolta, vehicle, tu carrega'm l'energia quan sigui més barat. I, a més, mira el Google Maps quan trigo a la feina, mira'm amb el Google Calendar quan tinc la primera reunió de la feina i assegura't que jo, a l'hora que he de sortir d'allà, veient el que trigo, estigui carregat el cotxe. Què fas entre les 11 de la nit o les 10 de la nit que jo deixo? Fins a les 8 del matí, m'és igual. Si és descarregat, carregat, descarregat, per oferir flexibilitat. Ara, jo quan surti, sempre he de tenir bateria. I sempre poder arribar a l'hospital més proper. Sempre.
Molt bé. Entenc que l'energètica estarà al marge d'aquestes fluctuacions de tarifa, no? Vosaltres serà autoconsum. Com ho fareu?
És a dir, l'energètica el que farà és una part d'autoconsum, és a dir, a teulades públiques, que això és el que es va cedir recentment, l'acord de govern ha aprovat cedir totes les teulades de la Generalitat a l'energètica per explotar-les amb energia solar, però això és per l'aprovat. Això no és una cosa que sigui super transformadora. Això és aprovar l'examen, de dir, bueno, com a mínim...
He deixat
el malbaratar sol. Molt perquè bé. Vosaltres us imagineu sortir de casa i deixar l'aixeta oberta? Oi que això és inconcebible, l'aixeta de l'aigua? Doncs estem deixant l'aixeta del sol oberta. Cada teulada que no està ocupada amb silici, l'estem deixant oberta la teulada. Per tant, això és tancar l'aixeta de malbaratar el sol, això és el mínim. Però això és una cosa que hem de fer i amb això cobrirem un 30, un 40% del consum. Però és que hem d'anar molt més enllà. Hem de tenir parcs eòlics, hem de tenir rescatar les hidràuliques, hem de tenir parcs solars sobre terreny, ben fets, amb acceptació territorial. Per tant, hem de produir suficient energia per cobrir el consum de la Generalitat. Això és el mínim.
Has posat un tema de debat que és molt important. Ja saps que la implantació de les renovables ara s'ha donat amb la defensa del territori. És així de trist, no? La gent que estava demanant que arribés a les energies renovables, ara hem de dir, cuidado, perquè aquest no era el model, no? Companys, no era això, com diu el llac, no? És a dir, que no anava per aquí. Vosaltres això ho teniu en compte, entenc, perquè una cosa és posar-te de cop amb Iberdrola, amb Endesa, una altra cosa és posar-te d'acord amb la Generalitat. Entenc que en aquest cas sereu curosos al màxim.
Totalment. Hem aprovat uns criteris d'inversió i si el projecte no té rendibilitat econòmica, rendibilitat social i rendibilitat territorial, el projecte no es fa. Per tant, això és l'essència, l'ADN de l'energètica. No farem un projecte contra el territori. Evidentment, demanarem unanimitat del poble? No, això és impossible. Sempre hi haurà un que està en contra, però diguem-ne que ha d'haver una majoria del poble i l'Ajuntament que ha d'estar a favor. També no ens estem enfocant en fer macroparcs, sinó que nosaltres, què ens agradaria? Fer un parc de 5 megawatts a cada municipi de Catalunya. Això seria el que hauríem d'aspirar. No,
no tindreu un tramuntana, com si diguéssim. No tindreu aquest conflicte.
Bueno, és que tramuntana i molts altres, eh? Jo tampoc... qualsevol projecte una mica gran a Catalunya està generant una certa controvèrsia. També hem de veure quin volum de controvèrsia genera, no? Perquè hi ha alguns que tenen un volum molt alt, però molt poca gent, i altres que sí que hi ha més...
Nosaltres hem tingut aquest programa, tots els actors del tramuntana, tots, han passat tots, sí. Francesc, i la conclusió que vam treure, Francesc i jo, és que tots tenien la seva part de raó, clar, i que aquí no hi havia possible solució. És a dir, que hi ha d'haver-hi un àrbitre que sigui garantista de tots els drets dels uns i dels altres. En el cas de... problema que tenim és el mateix. Vivim en un país que és un triangle de bombonets, que el valor territorial és extraordinari i el que queda s'ha de preservar, i aquí s'ha d'implantar tot això que dius, que és un 2% de la demanda energètica del país. Entenc que aquesta jugada, Dani, no sé com per on us en sortireu, però passa per les teulades, els polígons, no podeu anar al territori entre cometes, a competir amb els trinxadors.
En part segur que sí.
Clar, per exemple...
A quin territori?
Bé, a perquè... tots els que convingui, que no siguin espais protegits.
El mapa eòlic ja estava fet.
Val, jo ara et poso l'exemple. Vinga, anem a fer una mica de debat, perquè aquí som tres, diguem, a favor de les renovables, però estem parlant d'una cosa també important, que és el territori. Jo ara torno a posar aquell exemple d'un famós tuit que vaig fer anant a la Fira de l'Oli d'Arbeca, i el vaig fer amb coneixement de causa, perquè per herència familiar de l'Aragó conec molt les terres de Ponent. Bé, jo vaig a Arbeca i durant el viatge per l'autovia, fa poques setmanes, veig tots aquells camps de fruiters plens de plàstics negres cobrint els camps de protecció de la calamarsa. Clar, jo em plantejava, potser no a camp obert, evidentment, però imagina't, Sudanell. Bé, Sudanell és curiós perquè té una distribuïdora, una elèctrica pròpia, això ja és de l'època del Pearson i companyia, de la canadenca, però... Imaginem, poblet petit, Sudanell. Ostres, al voltant hi ha tots els fruiters, etc. Poder posar unes plaques al voltant del municipi, que és un espai humanitzat, l'horta de Lleida, molt humanitzat.
Qui les ha de posar, l'energètica o una privada?
Bé, pot ser, no, participada pel poble. És a dir... Clar,
l'energètica?
Potser l'energètica és qui ho ha de modelar. I aquelles plaques han d'evitar que la gent... vagi amb gasoil al cotxe, calefacció amb gasoil, calefacció amb gas,
etcètera,
i que aquelles plaques, perdona, sí, sí, protegeixin de les pedregades i ens protegeixin de segons quin sol absolutament nociu de les pròximes dècades.
Com ha dit el Dani, és una bona solució, però això hauria d'anar a equipaments de país, entenc. Entenc que vosaltres sou un equipament de país. Entès que només ateneu la demanda dels equipaments de la Generalitat.
De moment és així, però per fer la transició energètica a Catalunya no tindrem prou en fer els antics peatges i a fer les canteres i els abocadors. És a dir, per mi hi ha un cas que sempre esmento, que és el de Mont-roig del Camp, la fàbrica de l'Ecfoil d'Ilgin, no? A Mont-roig del Camp. Uh-huh. Aquesta fàbrica, de l'empresa coreana, que es va aconseguir la inversió, dona feina a tota la comarca, doncs aquesta fàbrica van dir, nosaltres, si no tenim el parc solar de 50 megawatts al costat, no fem la fàbrica, perquè necessitem energia barata pel nostre procés productiu. Per tant, o tenim energia solar o no fem la fàbrica. Aquest parc solar, per ser 50 megawatts, és molt més acceptat al territori que altres parcs solars. Per què? Perquè hi ha una compensació. El territori percep que té una compensació. Clar, les renovables, l'inconvenient que tenen és que no... O sigui, creen feina al principi, durant la construcció. Després no creen molta feina. La nuclear genera feina durant molt de temps. No, es coven d'allòs, molta gent... Les renovables no.
Continua el debat. Si nosaltres som uns grans fabricants, i quan dic ara nosaltres, dic la península Ibèrica, Espanya i Portugal, d'acord? I som uns grans fabricants, i som tan rucs, perdó, d'enviar amb el Barmar cap a Marsella i cap a Alemanya, i ens munten les empreses en allà, perquè els hi enviarem energia barata i neta, complirem els estàndards, ostres, és molt millor que ens instal·lin aquí segons quines fàbriques, segons quines indústries de serveis, potser d'informació, d'informàtica, de recerca, etc, que necessiten molta energia. José Luis, estic de debat amb tu, anem mirant la cara.
No, perquè, i entenc, i és bo que sigui així.
Això és com la cimentera de Montcada, recordes?
Sí, exactament. Igual.
Mira, deixeu-me que us expliqui un cas. Alcoa, Sant Cibrau, una de les plantes més grans industrials d'Espanya, alumini. I han signat un acord amb els sindicats, perquè ha estat tancada per l'època d'Ucraïna, del gas i tal. Han signat un acord amb els sindicats i l'acord diu s'aniran reobrint les cubes d'alumini a mida que es vagin connectant els parcs eòlics amb els que tenim signat un acord de compra-venda d'energia. Si no tenim el parc eòlic, no ens surt a compte funcionar amb el preu de l'energia del mercat. Si tenim el parc eòlic, sí. Per tant, la gent que està alerta depèn la seva feina de que connecti un parc eòlic.
Val, molt aquí bé. Es veu el vincle. Dani, me l'has posat davant, a punt de penal, votant, i no hi ha porter. És a dir, que és gol. És gol. Imagina, per fer aquesta fàbrica, es va fer un estudi d'impacte ambiental previ?
Sí, sí,
per fer la fàbrica, no dic per fer la fàbrica, es va fer un estudi de migració d'ocells, d'impacte ambiental? Estic segur que no, perquè era una fàbrica a terra i les fàbriques no estaven sotmeses a un estudi d'impacte ambiental. Ara dius que per mantenir l'activitat d'aquesta fàbrica, els llocs de treball i l'economia rural, és a dir, continuant fent possible que aquesta fàbrica vertebri el territori, hem de construir a davant un parc eòlic per donar de mal. Aquest parc eòlic, tu imagina't que
solar, potser, deia.
No, bueno, eòlic, de Casa Galícia, eòlic. Sí,
ah, perdó.
Imagina't que espero i desitjo que hagi de passar un estudi d'impacte ambiental.
Sí, i tant.
Bueno, la Unió Europea fa 4 dies deien que no. Mm-hmm. O sigui, que s'haurien de treure aquests entrebancs. Això és el que deia després de dir el Pacte Verd, tot el contrari. En tot cas, si no el supera, què fem?
Clar, si no el superem, haurem de buscar energia d'un altre lloc. És a dir, l'energia, és el que deia el Francesc abans, l'energia renovable ens està donant un avantatge competitiu bestial a la península Ibèrica. Això abans, en l'anterior repartiment de cartes del joc energètic,
està
no.
Està fora dubte. Llavors, els tres ho defensem.
Si no fem aquesta...
Claríssim.
O sigui, ens ha tocat la loteria, però hem de comprar els bitllets. Si no comprem els bitllets, no ens podrà tocar la loteria.
Escolta, els meus comentaris, que ningú els interpreti com que el Francesc Mauri pensa que hem de créixer infinitament.
Jo no ho he entès així. Jo no ho he entès així.
No, ho vull deixar clar perquè és possible que algú digui, hòstia, sempre pensant en les empreses, sempre pensant... Bé, és que la pandèmia va fer mal a moltes persones i està trencat en aquest sentit. I simplement vull dir, escolta, si podem tenir l'energia més barata, podem funcionar millor, etc. Jo no et dic créixer, et dic tenir diners per l'educació, per la sanitat, per I+D, medicina, ja ho he dit, sanitat, etc. Que al final segurament no hem d'anar creixent i creixent i creixent, sinó estabilitzar-nos i ser intel·ligents amb els recursos.
D'acord. És per això que jo li plantejava al Dani, perquè crec que és un repte que teniu, com a companyia i com a empresa i com a servei públic. Fer les coses ben fetes. I tu, a més, has sigut tu el primer que ho has dit. Has tret el tema, has dit, volem consensuar amb el territori el desenvolupament de les renovables. Perquè aquest és un entrebanc que, entre nosaltres, jo no m'esperava que tenia aquest rebuig, que en alguns casos, insisteixo, els hem tingut aquí a l'estudi, i amb les seves dades hem dit, doncs tenen tota la raó. I també hem tingut a l'altra banda, i tenien la seva part de raó. És a dir, que aquí cal un exercici de voluntarietat, d'aliances i d'arribar a acords. Abans de dibuixar escenaris, i abans de parlar de megawatts, s'ha de parlar de la gent que tindrà.
Bé, segurament aquest és el paper vostre catalitzador, de dir, ep, penses en el model alemany, d'autoconsum, de comunitat, de que hi hagi uns pobles, que hi hagi gent entesa i de confiança amb els interessos, que arribin i diguin, escolta'm...
Aquesta és una part molt important, la confiança.
Clar, a veure, segons quina empresa o segons quins interessos, amb l'interès públic, bé, crec que està fora de dubte, que potser és una bona manera de catalitzar. Tu deies, de moment, comercialitzadora pública, entenc que potser després distribuïdora...
Distribuïdora seria un pas lògic, ja sabeu que hi ha un tema regulatori, però al final la idea és que l'energètica pugui capturar una part dels ingressos que s'estan generant al sector elèctric i una part de la transició energètica es faci d'una manera diferent. Jo sempre poso d'exemple l'energètica del Quebec. L'energètica del Quebec, que porta ja 100 anys funcionant, amb els beneficis que genera, es paguen els salaris dels metges i dels professors del Quebec.
Uh-huh.
Llavors, això, que la gent percebi que si l'energètica rep uns ingressos, aquests ingressos aniran o bé per reinvertir i per tant baixar la factura de l'electricitat de la Generalitat i per tant que es puguin fer altres coses amb els diners dels nostres impostos, o bé per repartir dividends a pressupostos
a Crevillent,
per tant estalviar.
A Crevillent, al País Valencià, tenim una cooperativa que fa exactament el mateix des de fa 50 anys. És a dir, que aquest model existeix. El que passa és que per una qüestió que se m'escapa, ha estat denostat. Un dels reptes que teniu és aquest, el de consensuar. Un altre dels reptes que teniu és d'arribar a aquests, terabats que m'has parlat. En quins escenaris esteu treballant? I a quin ritme? I amb quines aliances? Com esteu començant a treballar?
Ara, el primer que estem fent és muntar l'equip, que no és poc. Aquest any hem de contractar 30 persones, ara mateix som dos. Per tant, tenim 20 processos de selecció oberts, això per començar. Però després, un cop tinguem l'equip, al final dependrà molt, el ritme dependrà molt de la injecció pressupostària que rebem els primers anys. Aquest any tenim 25 milions, l'any que ve en tindrem mínim 40 ja garantits, veurem quan són al final, i en funció de la injecció pressupostària podrem fer més o menys.
Però semblava que l'aposta del president era de debò. Com a mínim, l'anunci va ser absolutament contundent.
Nosaltres creiem que 25 milions és una molt bona xifra pel primer any. Tenint en compte que s'ha de muntar tot, és una molt bona xifra. És una molt bona xifra.
Segur, segur. Escolta'm, quan arribes, perquè em consta que ja has tingut alguns contactes amb edificis, amb l'entorn de la Generalitat, quan arribes a l'essència de l'administració, et deus trobar exactament el que passa a moltes llars catalanes, que, bueno, continuem amb el gas, potser hi ha algun racó, alguna caldera de gasoil amb manivela, finestres que no tanquen, aïllament energètic zero, costums dels anys 70... Deu ser una feinada ingent la que ens ve.
Sí, hi ha coses que es poden millorar, no? Per exemple, hi ha edificis públics que tenen plaques solars i que no estan fent res amb els excedents. És un institut que el juliol i l'agost no hi ha activitat, aquesta energia ara mateix està perdent. Hi ha coses d'aquestes que et trobes, però també t'ho trobes a empreses. Eh?
Comunitats de pisos...
El que m'he trobat a l'administració pública, en general, és un funcionament molt bo i jo estic molt satisfet de com de la gent amb la que estic interactuant en general. La veritat que no m'estic trobant allò que des de fora de vegades es pensa de l'administració.
No hi ha ganes.
Home, l'ICAEM porta uns anys treballant també, sí, i han fet les coses molt ben fetes.
Exactament.
És a dir, que l'ICAEN és un model a seguir a nivell de l'Estat, i jo diria que fins i tot a nivell d'Europa.
De tota manera, sí, l'ICAEN sí, però a nivell espanyol hi ha l'IDAE, que em dóna la sensació que també, començant pel seu director
ara
actual,
sí,
el Joan Gruissart,
i l'anterior,
no? I l'anterior, el Joan Herrera, jugueu una lliga, allò que deia ell del futbol, eh? Jugueu un partit on l'equip contrari, ostres, és l'immobilisme de sí. les inèrcies de les últimes dècades per part del teixit empresarial.
I mira que ha canviat, perquè aquest escenari amb un S seria impensable, ja t'ho dic, és a dir, patiria per la teva seguretat.
I és un equip amb una mica més de pressupost que la resta, no? Tenen una mica més de pressupost.
Segurament, bastant.
No sé
què trobes en aquest sentit? Estan dialogants?
De moment, clar, a veure, l'energètica no ha vingut a competir amb ningú. El que han vingut és a omplir un espai que no s'estava utilitzant, no? Per tant, nosaltres no, jo crec que no se'ns ha de veure com una amenaça per ningú. És a dir, nosaltres el que venim aquí és a ajudar.
No, en el sentit que aquesta llum que ens il·lumina ara, potser és de Naturgy o d'Iberdrola o d'Endesa, no sé de qui és, o d'Acció.
55% de la nuclear, en
tot
cas de Catalunya.
Vosaltres, la vostra aspiració i per sentit comú és que aquesta casa es nodreixi de l'energia que li servireu vosaltres.
Sens dubte, sí, sí.
I aquesta aspiració es basa en realisme, és a dir...
Sí, de fet, aquesta reunió ja l'hem tingut. És a dir, ja està en el full de ruta.
Em consta que el Dani Pérez ja ha estat a la corporació.
No, ha fet els canvis.
Jo he viscut de prop una experiència, diguem que semblant, no sé si es podia assemblar, que és l'energètica de la ciutat de Barcelona, que finalment va haver d'arribar a un acord amb Endesa, és a dir, perquè va començar a comercialitzar una energia que venia d'una incineradora venent-la com una energia neta. Va tenir tots els col·lectius ecologistes col·lapsant la Diagonal en protesta. Aquesta jugada va ser que s'està estudiant a les universitats, no? En tot cas, aquí haureu d'anar molt, molt en compte, és a dir, que les aliances mínimes, entenc, perquè sou un model nou i revolucionari.
Però he de dir, en defensa del cas de Barcelona Energia, que al final, com a sector públic, hem de licitar. I si fas una licitació i guanya Endesa, això s'ha de respectar. Per tant, en aquest cas, van comprar garanties d'origen per substituir les de la incineradora i Endesa va oferir el millor preu, doncs evidentment que han d'anar...
Que trist tot plegat, Dani, per la gent que portem anys dient que l'energia ha de ser una cosa doncs, participativa i que ha de ser i que s'hauria de socialitzar.
Bueno, l'objectiu, tant de l'energètica com de Barcelona Energia o altres energètiques públiques, al final és que si ens ho generem nosaltres, si ens ho podem generar, no caldrà comprar aquí garanties d'origen. Però generar-ho no ho podem fer d'un dia per l'altre. Generar requereix assumir 600, 700 megawatts d'energia renovable i això no es fa d'un dia per l'altre. Això som una dècada mínim i m'atreviria a dir que més, amb els ritmes d'inversió.
Tu treballes amb aquest timing? És a dir, no t'han posat un crono en marxa...
Evidentment que hem d'anar el més ràpid possible, però jo quan vaig acceptar aquest repte ja vaig ser molt clar en quant a les expectatives que hem de tenir. És a dir, no tindrem d'un dia per l'altre... Barcelona Energia la va muntar un senyor que es diu Xavier Trias, fa 8 anys, i va començar a funcionar fa 5.
Sí, sí.
Per tant, i l'energètica s'ha creat en menys d'un any. Uh-huh. Estan en ràpid, i ja dic, jo a l'administració m'estic trobant moltíssima ajuda per part de grans professionals que ens estan ajudant a empènyer això. Arriba un punt que no puc tenir 500 megawatts un dia per l'altre. Per tant, això s'ha d'entendre. Hem de tenir... Què hem de tenir aquest any? Home, algun projecte hem de tenir. Ara, mica en mica, no? Mica en mica, hem de fer-ho bé. Hem de fer-ho bé, hem de fer-ho tota la vegada.
Arribem al final de l'entrevista i una cosa que m'agradaria acabar per destacar és que si en algun moment hi ha megawatts... terawatts potser no, però megawatts sobrers, etc. i va endavant, aquests s'han de destinar sí o sí a les llars vulnerables?
Sens dubte. De fet, això no ho he explicat, però no caldrà que tinguem megawatts de sobre. És a dir, des del principi, tota instal·lació que faci la Generalitat, que faci l'energètica en un centre públic on hi hagi clients vulnerables a 2 quilòmetres, malauradament són 2 quilòmetres la distància aplicable a Espanya.
Podrien ser 5.
Podrien ser 5. Haurien de ser 5, aprofitem la cunya publicitària, però a 2 quilòmetres una part es destinarà a clients vulnerables, encara que ho pogués consumir tot l'administració pública. Això va des del principi. Això està a l'arrel de la Fundació de l'Energia.
És curiós, perquè aquesta pregunta li van fer a la ministra.
A la Teresa Rivera.
I ella va dir que també creia que haurien de ser 5. És a dir, que qui va decidir que haurien de ser 2? És que hi ha coses que no s'entenen en aquest país.
Bé, sí, els de la taula sabem qui ho va decidir, però no cal continuar per aquí. No sé si m'enteneu.
Molt bé, perfecte.
D'acord. I no va ser la ministra, està clar.
No va ser la ministra, està claríssim. En tot cas, llarga vida a l'energètica. Teniu web per tenir informació? Encara no.
Estem quasi.
Molt bé.
Bueno, és que ho ha dit, que són 2.
Està licitada la web, està en elaboració.
Molt bé, però en tot cas, està bé comunicar-ho, perquè és un motiu d'esperança. Jo entenc que és un motiu d'esperança i de que aquest nou model energètic serà, efectivament, nou de socarrel, que d'això és del que es tractava quan ho demanàvem, no? No una mà de pintura.
Això anem.
Dani Pérez, director de l'Energètica, aquesta empresa, Energies Renovables Públiques de Catalunya. Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies, Dani.
A vosaltres, sort. Per quan vulgueu, tornaré.
I tant.
Moltíssimes gràcies.
Bé. Ens veurem.
Ens veurem segur.
Molt bé.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Pregunta: si sobra energia, un cop estigui completat el procés d'instal·lació de plaques, cap a on anirà? Cap a quin tipus de clients anirà? Atenció al premi Estoig Premium de Torrons i Mels Alemany. Evidentment, diferents tipus de mel, però també rajola de xocolata, varietats diverses, 3 varietats concretament de torró, ametlles garrapinyades, vinagre ecològic, vaja, la rapera.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
José Luis.
Bona tarda, un tema interessant el que parlarem avui, molt interessant. Jo els hi demanaria als oients que parin atenció especialment en aquest tema, perquè el malbaratament alimentari és un tema molt important, molt seriós, i perquè aquesta solució em sembla meravellosa.
És molt original. L'entrevista la hacemos en castellano porque vamos a Madrid, donde está la sede de esta empresa que gestiona esta aplicación, que es, creo, desde mi punto de vista y de José Luis también, mágica a la hora de cuadrar el
así es. Es el economía círculo. Circular en vena.
En vena directo. Carlos García, responsable de prensa de Too Good To Go en España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿En qué consiste esta aplicación?
Pues Too Good To Go es una aplicación a través de la cual lo que estamos haciendo es luchar contra el desperdicio de alimentos, y lo estamos haciendo conectando a todo el mundo, a cualquier persona, con miles de restaurantes, de supermercados, panaderías, fruterías, cualquier negocio de alimentación, que lo que hace es vender paquetes sorpresa al final del día, pues con el excedente diario que tienen de comida. De esta manera lo que conseguimos es que toda esa comida que sobra al final del día en estos establecimientos pues no se desperdicie, ¿no? Y evitamos con ello pues también todas las consecuencias que ello supone, tanto a nivel social y económico, pero también el impacto medioambiental que el desperdicio alimentario acarrea a nuestro planeta.
Es importante, fíjate, para que todos nos entendamos y nuestros oyentes pueden llegar a comprender en qué consiste. Yo tuve una prueba práctica ayer. Ayer estaba en la estación de Delicias, Zaragoza Delicias. Llegué, tenía que regresar a Barcelona, serían como las 11:30 de la noche, justo antes de que cerrasen. Entramos el grupo de la radio que teníamos el viaje de regreso, por favor, nos atendieron, por favor. Y vi que en las estanterías había un sobrante de tapas, de incluso de bollería de los desayunos de la mañana. Y yo pensé, siempre pienso lo mismo, caramba, todo esto, porque llega un momento que los camareros no se lo pueden llevar a casa. Y de repente, en la estación de la Ave de Delicias, una cafetería Lizarrán, el adhesivo de Too Good To Go. Y dije, caramba, esto no se va a tirar. Me pareció maravilloso.
Qué guay, qué bien. Sí, o sea, al final lo que tú decías, ¿no? Se trata de que pues todos estos establecimientos que al final del día pues tienen ese excedente de comida que no han conseguido vender a lo largo de la jornada, pero que son en este caso, como tú comentabas, de Lizarrán, que suelen tener pinchos en esa barra que tienen en el restaurante, pues son pinchos que se han estado vendiendo a lo largo de todo el día en ese establecimiento. Llega el fin de la jornada, no se han vendido, pero están en perfectísimo estado.
Claro.
Pues de esta manera se le está dando una segunda oportunidad, se le está dando una segunda vida, y que oye, que alguien, quien quiera, que le apetezca poder salvar ese pack encima a un precio más reducido, pues que pueda salvarlo y disfrutar de esa comida que está en perfectísimo estado.
Veo que tenéis entre las empresas que colaboran con vosotros, Carrefour, Udon, no sé si lleva el acento o no, Alcampo, Ametller Origen, Tagliatella, Granier, entre otros. Comentábamos ahora Lizarrán. Me imagino que el crecimiento de estas empresas debe ser exponencial, porque al final la industria agroalimentaria es una de las patas de la economía en España y especialmente en Cataluña. Por tanto, me imagino que quizás estas son las primeras empresas, pero vendrán muchas más a la cola, ¿no?
Sí, de hecho nosotros lanzamos en España en septiembre de 2018 y para que os hagáis una idea, a día de hoy ya son más de 17.000 establecimientos los que se han unido a la aplicación.
Claro, yo he citado más algunos de grandes, pero seguro que me he olvidado no los 16.000,
Carlos,
restantes.
Evidentemente.
Carlos, para que los oyentes entiendan un poco mejor cómo es el funcionamiento, explícanos la experiencia de usuario. Es decir, está claro, hemos hablado del establecimiento hacia atrás, es decir, sacar unos stocks que estaban condenados a ir, porque casi todo era perecedero, pero el usuario, es decir, yo quiero acceder a esa propuesta que me hace Too Good To Go a través del cliente. ¿Cuál es esa experiencia? ¿En qué consiste?
Pues es muy sencillo. Lo primero de todo, para entender desde el principio cómo funcionan los establecimientos, cada día suben y ofrecen a través de la aplicación esos paquetes sorpresa con ese excedente de comida que han tenido. De esta manera, el usuario, una vez que entra en la aplicación, esta lo que va a hacer es geolocalizarle y mostrarle aquellos establecimientos que tienen a su alrededor con paquetes disponibles para salvar. A partir de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? Pues simplemente elegir su establecimiento, reservar y pagar el pack a través de la aplicación, y una vez que llegue la hora indicada de recogida de ese pack, ir al establecimiento para poderlo recoger y disfrutar de él. Punto importante a destacar aquí es que esos packs siempre son sorpresa. Y esta es como un poco la parte divertida de todo esto.
O sea, si no pero te gusta la mayonesa y te toca un pincho de mayonesa.
Ya, pero también es la parte que le da razón también a que todo esto se pueda poner en marcha, porque claro, al final para los establecimientos es prácticamente imposible predecir con antelación cuál es el excedente que van a tener al final del día, ¿no?
Claro.
De todas formas, tú no vas a ir nunca ciegas, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a salvar una panadería, sabes que lo que te va a incluir ese pack pues será algo de pan o algo de bollería que ha sobrado de ese día, pero el contenido exacto solo lo vas a saber una vez que vas a recoger ese pack al establecimiento. Es muy gracioso porque hay muchas veces que nos suelen preguntar de si esto del componente sorpresa nos suele tirar un poco para atrás, y siempre decimos lo mismo, que para nada. O sea, esto incluso está ayudando mucho más a que los consumidores se animen a probar incluso productos que en algunos casos no se atreverían a probarlo, ¿no? Y sobre todo suelo poner siempre el ejemplo de las verduras, que suele ser uno de los productos que suele costar mucho más a la hora de consumir, ¿no? Y que te vengan de repente unas alcachofas en un pack que a lo mejor nunca te habías parado a pensar de cómo cocinar unas alcachofas o cómo incorporarlas a tu dieta.
Ya te conectas,
pues ahí, en cierto modo,
claro, te conectas a un cocinero. Te conectas a un cocinero o una cocinera de estas mágicas de internet y aprendes ese día a hacer unas alcachofas atómicas y fantásticas.
Carlos, me ha llamado la atención que has llamado vamos a salvar una panadería. Explícanos este concepto de salvar.
Claro, al final nosotros lo que consideramos es que estamos salvando esa comida de que sea desperdiciada. De alguna forma estamos evitando de que esos productos que están en perfectísimo estado pues terminen en un cubo de la basura o terminen en un vertedero, por lo que estamos salvando ese producto, y con ello pues además nos tenemos que sentir súper orgullosos de estar haciendo pues una buena acción como esta, ¿no? Que es la de salvar que esa comida no termine desperdiciada, porque gestos como esos de salvar esa comida son los que están marcando luego la diferencia, ¿no? Y de que aportemos entre todos nuestro granito de arena a que un problema como es el de desperdicio de alimentos pues tenga de alguna forma una solución, y entre todos estemos ayudando a que estas cifras se reduzcan al máximo.
Empresa Green.
Carlos, ¿cuántos clientes ahora mismo o cuántas aplicaciones hay descargadas aproximadamente? No, es decir, seguro que tienes la cifra prácticamente exacta, pero a nivel de España, ¿tenemos miles de usuarios ahora mismo?
Sí, pues tenemos ya más de 6 millones de usuarios que forman parte de esta comunidad de usuarios y establecimientos salvando comida diario en la aplicación.
¿Qué dices?
Así que
¿en España?
Es una comunidad cada vez... Sí, solo en España son más de 6 millones de usuarios y usuarias.
Perdón, ¿6 millones de usuarios? Es que estoy quedando sorprendido. Es decir...
Carlos, tenemos cifras de... Claro, si me estás hablando de millones, ¿estaremos hablando quizá de toneladas de alimento?
Pues a día de hoy, como comentábamos antes, que empezamos en septiembre de 2018 en España, ya en todo el país hemos conseguido que se hayan salvado ya más de 13 millones de packs de comida, que para que os hagáis una idea, vienen a ser como unas 13.000 toneladas de alimentos que nos han desperdiciado en estos 4 años y medio que llevamos aquí.
Oye, ¿cómo puede ser que, claro, es decir, el mundo funciona como funciona, pero en medios de comunicación, digamos, de masas o a nivel estatal, cadenas de televisión, etcétera, habéis tenido acogida? Porque lo que me estás explicando, yo creo que
es revolucionario.
Que para mí, hombre, no sé si para abrir una portada de periódico, pero bueno, a la segunda página sí, porque uno de los problemas de la humanidad con 8.000 millones de habitantes,
de alimentos, sin lugar a
pues
dudas,
es el derroche de alimentos, y una cosa tan sencilla como esta, con 6 millones de usuarios, 13.000 toneladas salvadas, para mí es un elemento fundamental.
Sí, a ver, la verdad es que nosotros desde el principio hemos tenido muy buena acogida por parte de todo el mundo, tanto por parte de usuarios como por parte de establecimientos, como incluso por parte de los medios de comunicación. Es cierto que al principio, cuando nosotros aterrizamos aquí, pues apenas hablaba del desperdicio de alimento
Es verdad.
y hemos visto como poco a poco, con el paso de los años, en estos 4 años y medio, se ha ido cada vez hablando y dando mayor visibilidad a un problema como este del desperdicio alimentario, que no debemos olvidar que solo en nuestro país se están desperdiciando más de 7,7 millones de toneladas de alimentos. Que esto, para que os hagáis una idea, si lo aterrizamos un poco más, son como unos 250 kilos de comida desperdiciado cada segundo. Es decir, que cada segundo que estamos invirtiendo ahora nosotros aquí hablando un
Imagínate.
ratito, se están desperdiciando ahí 250 kilos ahí fuera. O sea, es una auténtica locura. Entonces, nosotros siempre tratamos de poner en valor estas cifras para que cada vez seamos más conscientes y para que se hable cada vez más de ello, por lo importante que es. Y ya no solo por lo importante que es a nivel social, evidentemente, y a nivel económico, porque también cuando estamos tirando comida a la basura, estamos desperdiciando y estamos tirando todo
Dinero,
el dinero que nos ha costado
claro.
producir o comprar esos alimentos, pero también poner el foco en el impacto medioambiental que esto tiene y que apenas ha hablado de esto, sobre todo con la situación de emergencia climática en la que estamos metidos, ¿no? Y es que el desperdicio de alimentos, solo para que os hagáis una idea, es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que esto viene a ser prácticamente lo mismo que toda la que produce toda la industria del transporte por carretera. O
Sí,
sea, y
señor.
claro, hablamos del transporte por carretera y de todo lo que contaminan nuestros coches en las ciudades, del tráfico y demás, pero apenas se ha puesto foco en el desperdicio de alimentos,
Sí,
cuando los
señor.
expertos ya están señalando que reducir las cifras de desperdicio alimentario es una de las soluciones más eficaces para poner freno al cambio climático. Entonces, tratamos de hablar siempre mucho de esto y de aterrizar estas cifras y demás para que poco a poco se vaya hablando más y seamos cada vez más conscientes del reto que tenemos por delante con el desperdicio alimentario.
Sabemos, más o menos, tienes un mapa de clientes por comunidad autónoma. ¿Cómo está repartida esa cartera de 6 millones de clientes? Aunque entiendo que será muy amplia, claro.
En este caso sí que no tenemos un mapa porque no tenemos geolocalizados, por así decirlo, a estos usuarios a lo largo de todo el territorio, porque al final nosotros a través de la aplicación a los usuarios cuando se registran no les pedimos que nos digan de dónde son, porque la idea es que al final pues tú puedes estar en Madrid, puedes estar en Barcelona, como puedes estar en París y puedes salvar
Vale,
comida a través de tu web.
vale.
Entonces no los tenemos localizados así a nivel geográfico por cada comunidad
Lo que
autónoma.
sí está claro es que es un cliente tecnológico, es decir, que estamos hablando de gente joven, los usuarios, básicamente.
Claro.
Pues te puedo decir que en
Ahí.
cierto modo rompemos
¿Qué
con esa
dices?
teoría.
¿Sí? ¿Qué me
Es
estás
cierto que
diciendo?
aún así, o sea, la gran parte de la comunidad sigue siendo gente joven, evidentemente, porque entre los que está también más extendida la tecnología, y estamos hablando de un perfil más o menos de entre los 20 y 40 años, para que os hagáis una idea, pero cada vez más, y tenemos una gran parte de esa comunidad también, que gente mucho más mayor, que gente más mayor de 60, de 60 años, que salvan comida también con la
Wow.
Aplicación Too Good To Go. Y yo creo que en gran parte esto se debe también a que son esas generaciones más mayores las que son también más conscientes sobre el
Claro,
problema del desperdicio
claro.
alimentario.
No
Entonces creo
tan,
que también eso ayuda, ¿no?
claro, no tan hábiles con el mundo digital, pero más concienciadas con el derroche alimentario, seguro.
Sí,
Pues
sí, sí, sí.
llegamos al final de la entrevista, nos hemos comido el tiempo. Ha sido un placer, Carlos García. Hemos descubierto con asombro 6 millones de usuarios y realmente 17.000 comercios, empresas detrás de intentar evitar al máximo el desperdicio alimentario. Carlos García, responsable de prensa de Too Good To Go en España. Un placer.
Nada, el placer ha sido mío y muchas gracias por la invitación.
Gracias,
Gracias,
Carlos. Adiós.
adiós.
Chao.
Al concurs.
Els concursos, l'aplicació Too Good To Go només es fa servir a Espanya o també a d'altres estats? Aquesta és la pregunta que plantegem aquesta setmana amb un premi, l'ampolla vi blanc, de vi blanc ecològic, Xic, d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada anem a repassar els tres concursos pendents de la setmana passada per veure qui l'ha guanyat. El primer, una persona de l'Ametlla del Vallès. La pregunta, en el Premi Internacional celebrat a Nova York, en quina posició va quedar Prior Day, La resposta era la segona, precisament una ampolla d'oli verge extra collita primerenca de mig litre. Gentilesa de Prior Day, Raquel Zorrilla, de l'Ametlla del Vallès, la guanyadora de la setmana passada. Medio Ambient. Quants exemplars d'Osbru i al Pirineu segons les darreres dades? La resposta era 76. Mireia Vella, atenció, t'emportes aquest estoig premium, una passada de torrons i mels alemany. I de la setmana passada, el Meteotemps pregunta: de quin any és el castell de Lloret de Mar, del 1714 o del 1940? La resposta correcta era del 1940. Agustín Florido, t'emportes aquest lot de 5 paquets de cafè. Recordeu, no un cafè qualsevol, sinó ecològic i, a més, residu zero. Cafè Novell.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Què tal, José Luis?
Molt
seguim,
bé,
eh?
Amb un concepte que m'agrada molt, aquest de free emissions. A veure si el volem, si el podem desenvolupar, però sona celestial.
Mira, una de les cofundadores de free emissions, o free emissions, Carla Marsinyac, què tal?
Bé, molt bé.
La Carla, en aquests 10 anys de programa, ens ha acompanyat. Ens ha acompanyat altres vegades, i això vol dir que és una de les impulsores de dir: ei, aquí hi ha un nou mercat i hi haurà segona mà, i nosaltres volem intentar fer-nos un espai en aquest món.
Recordo perfectament la primera vegada que va venir, sí, i caram, que jo pensava que aquest era un món que encara li quedava molt, i que estàvem a les Barceloles i que encara hi quedava molt. Però sí que és cert que Free Emissions és un referent, ja. S'ha convertit en un referent i en una opció que cada vegada va a més, no? Això significa que el vehicle elèctric també cada vegada va a més i que tot està evolucionant més ràpid del que pensàvem en aquella primera visita.
Sí, és veritat. D'aquella primera visita ja fa un temps, tot era molt incipient en aquell moment. Ara es pot dir, doncs, que ja el vehicle elèctric potser ja està una miqueta més promogut.
Més estabilitzada la seva reputació, podríem dir.
Sí, així. Cada cop hi ha més usuaris.
Clar, això ho fa el fet que abans, quan passava un vehicle elèctric, jo m'hi girava, i ara ja no.
Ara ja no. Sobretot potser aquí a Barcelona, no? A grans ciutats, ara ja no. És bastant comú estar parat a un semàfor i trobar vehicles elèctrics, ja siguin cotxes, motos, al costat, bicis, taxis... Hi ha una mica de tot. Amb aquesta idea també va néixer una mica Free Emissions. Abans ens estàvem molt focalitzats en cotxes, i ara vam obrir una mica mercat a tot el que pugui ser vehicle elèctric urbà, tant són bicis, patinets, motos, com cotxes. El 90% del nostre estoc és cotxes, amb això seguim endavant, i tot de segona mà i quasi no, podem tindre algun quilòmetre zero també.
I el client que busca amb un vehicle elèctric de segona mà? M'imagino que estalviar preu, evidentment, i potser perquè els seus usos són molt concrets i per tant, potser, per què haig de, entre cometes, llançar els diners amb un vehicle nou si el vull per això, per allò, i no ho sé, eh?
Sí. Normalment el perfil de client que ens ve és un perfil de, és un comprador que està conscienciat, normalment, que mira molt l'economia, ja sap ben bé els quilòmetres diaris que fa, el que gasta, ha tingut cotxes de combustió, ho té bastant medit i sap que aquí es trobarà un estalvi.
Perdona, doncs aleshores això vol dir que el perfil d'aquest client ja és una mica diferent al del concessionari normal, perquè si ha bé tan mesurat...
El nostre sí.
El del concessionari normal em dona la sensació que és una mica impulsiu, que és llantes
pot
guapes, color guapo, no ho sé.
Sí, financiació, no? Més
sí,
atractiva.
Sí.
El nostre, la veritat, que a Free Emissions el que ens arriba és un perfil, això, de comprador mig, ben mirat, ben estudiat, que sap els quilòmetres que fa, que sap l'estalvi que es vol portar, que sap que del punt A al punt B doncs té tants quilòmetres, coneix bastant bé ja una mica el tipus de vehicle. No. Alguna vegada ens arriba algú que diu, no en tinc ni idea, jo vull un cotxe elèctric, però normalment qui arriba és... Jo he vist que cotxes que feien uns 300 quilòmetres i aquest. Doncs més o menys m'encaixa això en pressupost. I sobre això mirem.
Aleshores, vosaltres teniu un web on es pot mirar, sí. Però potser també feu cerca per encàrrec?
Sí, nosaltres treballem de les dues maneres, això és molt important. A la nostra web, a www.freeemissions.es, trobareu el nostre stock i també treballem a la carta, i treballem força a la carta. Això, no? Pues algú que ens pregunti, escolta, mira, pues jo tinc aquesta necessitat, tinc aquest pressupost i m'agradaria pues, tindre un cotxe de 2 o 3 anyets o 5 o els que sigui. Llavors, sobre això, busquem.
Molt important. Podem parlar de números, oi? Que sí, és la millor manera de socialitzar les dades.
Oh, clar.
Quants vehicles, més o menys, heu comercialitzat al llarg d'aquests anys? Més o menys. No cal que em diguis fins a la unitat. 400, 500, 100...
Estarem a la vora dels 200, jo crec.
A la vora dels 200. Uf. Això t'ha donat prou experiència per saber quin tipus de fiabilitat dona un vehicle elèctric de segona mà? Tu t'atreviries a dir quin tipus de fiabilitat? És fiable un vehicle elèctric de segona mà? Em diràs, tal i com un de carburació. Però és que, donat el tema de les bateries, és el que fa, el que dona més suspicàcies a l'hora d'anar a comprar un vehicle elèctric de segona mà. I segon, Free Emissions fins on arriba a l'hora de donar garantia d'aquell vehicle?
Bé, mira, començaré pel final, començarem per les garanties. Nosaltres a dia d'avui donem un any de garantia nostra, pròpia.
T'has agafat els dits alguna vegada?
Una vegada, sí.
Amb 200 vendes, carai.
Sí, una vegada. Al final nosaltres ens ho mirem tot des de que comprem el cotxe.
Però te la poden colar.
Clar, o sigui, però evidentment som professionals i intentem mirar...
Fa molt temps d'això?
No. No. Oi? Fa molt, però no.
Ah, d'acord.
No té res a veure.
D'acord.
Nosaltres d'ahir avui estem donant un any de garantia nostra. És cert que en el mercat hi ha companyies que t'ofereixen garanties i assegurances sobre garanties, sí. Però a dia d'avui jo crec que el vehicle elèctric amb elles encara els hi falta camí, perquè si tenen una avaria no saben on anar.
Molt bé. Respecte al preu de venda de vehicle nou, quin és l'estalvi més o menys? Pot fluctuar entre un 10, un 15...
Depèn de la marca. És que això sí que és molt complicat, perquè depèn de la marca, depèn del model, molt depèn bé. Dels anys,
fins
dels quilòmetres...
Fins a on t'has trobat casos?
No ho sé, et pots estalviar la meitat de preu. Però...
Caramba.
Depèn molt del tipus de cotxe.
Dir,
això sí que és com el cotxe convencional.
Tu has col·locat al mercat vehicles que tu mateix has dit, això és un xollo, ens ho trauran de la mà, i efectivament...
Sí, hem tingut algun cotxe doncs, que l'hem comprat econòmic i nosaltres el posem econòmic també a la venda perquè surti ràpid.
Què
i algú se'n benefici.
Un que s'ha equivocat, que s'ha donat de que no era el
seu? Hi ha de tot. Hi ha client particular que canvia perquè canvia de model. Nosaltres també comprem procedent de rentings que vinguin d'alguna empresa anterior. Sí. També comprem a concessionaris, estoc que ells no aconsegueixen tindre sortida, això ens passa a vegades amb concessionaris fora de Catalunya, en pobles més perduts, no? Que no tenen sortida allà, i llavors a nosaltres doncs, els deixen més econòmics, i aquí sí que a la ciutat tenen més sortida, tenim una mica de tot.
I escolta'm, precisament allò que deia enganxar els dits, però en un altre sentit, al final, els inputs o el que us arriba d'aquests 200 clients, que evidentment serà una part, m'imagino que molt poques sorpreses de fiabilitat, d'ús, etc.
La veritat que tots els nostres clients de moment estan molt contents. Sí que vam tindre un problema amb una bateria, crec que va ser un Nissan Leaf, però el va cobrir la marca i...
Ja està.
Sí, van tardar una miqueta, però el client va acabar content amb això. No conec a ningú que hagi tornat enrere. Si ha passat alguna cosa és perquè han canviat de model elèctric, però no tornen enrere.
Els vehicles xinesos també els esteu treballant?
Encara no tant, no.
D'acord, perquè encara és primera mà.
Sí, encara és de nou. Encara està molt nou, sí.
Creus que això serà...
S'ha de veure una mica més, encara.
Creus que seran un revulsiu o...
De moment ho estan sent una mica en preu.
Però també estan revolucionant el sector, no? I les grans marques també estan ajustant els seus preus per fer-se competència amb ells.
Sí, la veritat que ara mateix el mercat està canviant, No et sabria dir si estan baixant una mica el preu pels nous models xinesos que estan sortint o per les dues baixades de preu que ha fet Tesla en els últims mesos, que han sigut bastant...
Tela, 12.000 euros.
Correcte, llavors...
El model final, bàsic.
Clar, un model 3 per 40.000 euros, ara ja tot es va equiparant. Per tant, entenc que totes les marques s'han d'anar ajustant. I això, al final, afecta també una mica el mercat de segona mà.
Clar.
També s'està ara mateix notant.
Molt bé, fantàstic.
Perfecte, doncs Carla Marsinyà, un plaer.
Gràcies.
Des del primer dia, gairebé, en aquest programa.
I tant, perquè, va ser magnífic.
Perquè la mobilitat elèctrica, al final, igual que molts altres aspectes que tractem, van de la mà i, en definitiva, gairebé som coetanis amb aquests interessos.
Molt bé.
Carla Marsinyà, un plaer, com deia.
Gràcies
a vosaltres.
Adéu-siau.
Gràcies.
El concurs.
Anem al concurs, anem a aquest concurs que ens porta d'entrada la pregunta d'aquesta setmana. Free Emissions ven cotxes de segona mà també convencionals, és a dir, motor de combustió. El lot de 5 paquets de càpsules compostables o cafè molt o cafè en gra, sempre 5 paquets, cafè novell, residu zero, ecològic, és el premi. De la setmana passada, Meteoterra, la Fundació Emis, treballa amb temes agrícoles, però també amb aspectes vinculats a... La resposta era la biodiversitat. Josefina Boza, de Barcelona, premiada. T'emportes una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. I de la setmana passada, Meteoescapades. Una persona amb cadira de rodes podrà moure sense problema els nous bungalows del càmping Illa Mateua de l'Escala. La resposta era que sí, el lot de productes Pastoret, el premi Joan Carles Mateu de Lleida, el guanyador.
Quin temps farà?
Doncs comencem per aquest divendres, que ja ens porta en renou. De fet, aquesta pròxima nit, per tant, la matinada de divendres, ja tindrem precipitacions que poden caure a qualsevol comarca catalana. No és que hagin de ser especialment importants, però... sí, entre febles i moderades, i el que és significatiu és que poden caure a qualsevol comarca. De cara a demà al matí, és a dir, aquest divendres al matí, ruixats i tempestes a punts de les comarques de Lleida i Tarragona, bàsicament irregulars, però localment fortes a la tarda, al voltant de les comarques que envolten la serralada prelitoral, que no vol dir que no puguin caure en d'altres zones interiors o del Pirineu, difícilment a la costa. Localment, també amb intensitat. Dissabte i diumenge, sol als matins, tardes amb ruixats i tempestes, no generals, no arribaran a la costa, i a les tardes, aquests ruixats i tempestes, al Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya central o a prop de la serralada prelitoral. I atenció a la calor. Ha de continuar notable i fins i tot augmenta. Per tant, doncs, a suar una mica més, com a mínim en hores diurnes. Anem a les peticions. Des de Planoles, Jordi Bové. Bones, Francesc. Dissabte fem aniversari d'en Pep. Dinem a dins o fora? Clar, això és Planoles. Mira, al matí fins a migdia això aguanta, però... Clar, dinar molt europeu, a quarts d'una, perquè potser a les dues o a les tres ja està descarregant. Per tant, potser l'aperitiu a fora i corrents cap a dins. Montse de Besa, Sant Pere Pescador, dissabte. Sí, aquí no heu de patir, ni matí ni tarda, sol. Eva Granados, a la tarda, Igualada i a Òdena, dissabte. Igualada és difícil i Òdena també, bé, estan enganxats, que arribin les tempestes de tarda. No és impossible, però a la noia és difícil, però insisteixo, no és impossible. Josefina Cendra, berenar Cervià de les Garrigues. Jo diria que sí, tot i que aquesta setmana, al voltant de les muntanyes de les Garrigues, Serra de la Llena, etc., és un no parar. Jo crec que aguanta també a la tarda en aquest berenar. Miguel Gálvez a la zona de Vilada, fins al migdia tranquils, però a partir del migdia possibilitat de ruixats i tempestes. A veure, la Maribel Castro demana diumenge. Hola, Francesc, diumenge farà vent, Empúria Brava. Diu que es tira amb paracaigudes a les 11 del matí. No. No farà vent, temps bo per saltar amb paracaigudes. Que valenta, Maribel. Olga Blador, com serà el diumenge a Palamós? Tenen una celebració, l'Olga i companyia a l'aire lliure. No heu de patir, ni tampoc Mercè Ramon a Vilassar de Mar. Cap de setmana en conjunt, @Mallorca3, ho demana Llívia aquest cap de setmana. Doncs matins de sol, migdies i tardes amb ruixats i tempestes. També pel Pedro Rosado, Berga, la Patum. Després, a veure, Bellcaire d'Empordà, neus ni nou. No hauria de ploure, Bellcaire d'Empordà, aquest cap de setmana, i amb matins bastant assolellats. Arbúcies, les enramades del 8 al 14 de juny. Doncs matins tranquils, però migdies i tardes en què hi pot haver tempestes. També Cristian Martín, a Blanes, aquí sense tempestes, domini del sol aquest cap de setmana. I a Turí, el cap de setmana, com pinta Rosa Reverter? Doncs el mateix que en algunes zones de Catalunya. Matins potser en què aguanta el temps, tardes amb possibles tronades.
El concurs.
Els pantans catalans en general, tot i les pluges, guanyen reserves o les perden. Una ampolla d'oli d'oliva verge de Prior Day, de quart de litre, el premi. De la setmana passada, un tifó afectat fa poc una illa americana del Pacífic. Quina? Era Guam. El llibre La terra dels núvols, de Maria Barbal. El premi Clara Trepat, de Viladrau, la guanyadora.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, aquesta tempesta a l'horitzó de Lleida, preciosa, espectacular, negró, perfilant la silueta de la skyline de la capital del Segrià, amb la línia de ruixats a l'horitzó gris tocant les edificacions d'obra vista vermellosa. Una composició preciosa. Adrià Salazar, cortines de pluja a Lleida, finalista de la setmana. Foto dels dies 5 de juny. Pròxim programa, no ens aturem, el soroll, el llibre del ruralisme i el vi ètim, la pausa 2021, seran alguns dels temes d'aquesta propera setmana, entre d'altres. Recordeu, som digitals, som un programa de ràdio, però que no sortim mai per la ràdio, sinó per la via digital. Podcast, catradio.cat, mail, Facebook i Twitter. I, com sempre, aquest equip de quatre persones. Qui us ha parlat, Francesc Mauri. Però darrere d'aquest micròfon hi ha la Núria Ventura, incansable a la sotsdirecció i producció. També picant pedra el Néstor Gómez i picant pedra no, però picant a les tecles, José María Campillo. Que vagi molt bé.